El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
En els pròxims minuts al cafè de la ràdio ens volem fixar en el riu Ripoll. Fa uns dies us explicàvem que els ànecs que habitualment viuen al Parc Catalunya i que són nòmades majoritàriament hauran buscat altres espais i que possiblement el riu Ripoll podria ser una alternativa. Però com és el riu Ripoll? Quina és la fauna que hi viu? I com és aquesta fauna i aquesta flora? Volem descobrir avui conversant amb el Carles Palau, biòleg de la cooperativa Vivir els Tres Turons. Què tal, com estàs, Carles? Gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Comencem pel principi. Com és l'aigua del Ripoll? Quina qualitat té? Què és el que ens diuen les dades que tenim?
Aviam, del riu Ripoll hi ha uns seguiments força bons des de l'any 99, de dalt de tot del riu, diguéssim, més o menys, sobretot des de Castellà fins a Sabadell, i ja des de fa uns anys, des de Sant Llorenç fins a Ripollet també, es pot arribar a seguir tot el riu. I l'aigua no està bé, però sí que dins d'una situació de no estar bé ha anat millorant, o en tot cas no ha empitjorat des de les últimes dècades. I sí que hi ha coses, alguns paràmetres i sobretot alguns punts, perquè això és tot una sèrie de punts de mostreig que recentment ja són des de Sant Llorenç fins a Ripollet, on sí que es veuen millores. Ara, això no és una cosa per tirar coets, sinó que dintre de lo fatal que estava de fa 20 o 30 anys, doncs de la fatalitat hi ha una mica de millora d'esperança en alguns punts. Uh-huh. Però no vol dir que estigui bé. Hi ha coses que sí que han millorat notablement, en alguns punts, podem parlar-ne.
Però vull dir, quan dius que no està bé, ens referim a que la qualitat de l'aigua que baixa no és bona, a que la quantitat d'aigua que baixa no és la que hauria. A què ens referim?
Val, aquí es diferencien unes quantes coses. Una, la quantitat últimament ha empitjorat, sobretot per la sequera. La qualitat de l'aigua, pròpiament el que és el líquid, Sí que va millorant en alguns aspectes, però aquí també hi ha un grapat de paràmetres químics diversos, però sí que es podria dir que millora una micona. El que passa és que quan valorem l'estat del riu incloem moltes coses, i també hi ha doncs, l'hàbitat fluvial, la vegetació de ribera, la fauna que hi viu, sobretot perquè aquesta fauna que viu a dintre l'aigua és un bon indicador de la qualitat biològica de l'aigua. Però no només mirem l'aigua com a líquid, sinó que mirem tot el conjunt, I aquesta vegetació de ribera, que és la part que a mi em toca més directament professionalment, també la tenim en compte. I això sí que en alguns punts ha millorat una mica, s'ha fet feina. No ha millorat de manera espontània de la natura, sinó que estava tan malament que ha millorat gràcies a feina que s'ha fet en alguns llocs.
Clar, ara anirem a la fauna i a la flora, que m'interessa també, però et volia preguntar encara, per aquells oients que ens estiguin explicant i es preguntin, d'on ve aquesta aigua que tenim al Ripoll? No? És a dir, aquesta aigua que hi ha al Ripoll prové del cicle natural de l'aigua, prové de depuradores, com funciona?
Això va canviant a mesura que anem baixant riu avall. A Sant Llorenç sí que l'aigua ve d'allà, dels pous i aqüífers i dels torrents d'allà, i passa quasi tota aquesta aigua, passa per les aixetes de les cases i per les tasses del vàter i per la depuradora d'allà i torna al riu. Per tant, és aigua que s'ha contaminat notablement, però es depura fins on es pot i torna al riu. A Castellà també quasi tota ve d'allà mateix, però en canvi a Sabadell quasi tota l'aigua que tenim a la xarxa i per tant a les aixetes ve del sistema d'aigua Ter Llobregat, que ens arriben d'una banda o de l'altra, i poca de l'aigua que fem servir a les aixetes de Sabadell ve realment d'aquí, del que seria la conca del mateix riu. Per tant, és aigua injectada que ve des de fora, i quan nosaltres la gastem a casa o en una fàbrica i després va a la depuradora, és aigua que arriba al riu, però que ve d'unes altres conques. Per tant, però això no vol dir tota, sinó que serien uns percentatges que sí que podríem dir que més de la meitat, però tampoc ens sembla idea de dir ara que tota l'aigua del riu Ripoll a Sabadell ve de fora i que tota l'aigua del riu Ripoll a Sabadell és de depuradora. No, però més de la meitat sí. Sobretot quan hi ha sequera, les fonts, els torrents, els degotalls, que n'hi ha, sobretot aigües amunt, cap al massís de Sant Llorenç, estan més secs, doncs n'aporten menys, i per tant en proporció més aigua de la que veiem, que veiem aquí a Sabadell, en proporció més aigua ha vingut de depuradora que venia de les Aixetes, que venia de, del Tero del Llobregat.
Per tant, al final, entenc que a mesura que ens acostem a ciutat amb més població, canvia també la forma com veu com deixa d'anar l'aigua, no?
Sí, sí, sí. Exactament.
I aquesta aigua del Ripoll on acaba? És a dir, el Ripoll on acaba desembocant tota aquesta aigua?
Després
que portem?
El Ripoll va cap al Besòs i
cap allà,
i
no?
Del Besòs cap al mar.
Cap al mar, a fer
sí,
tot aquest
sí,
recorregut,
i,
no?
I aquí també s'estan fent moltes feines. Penseu que això, parlant de flora, el riu Ripoll fa 20 o 30 anys estava tan degradat que no hi havia algunes espècies molt, molt bàsiques, molt elementals en qualsevol conca de Catalunya, com el freixe de fulla estreta, el lliri groc, doncs, i això són... Anava a posar més exemples, però amb aquests dos ja faríem. I s'han anat reintroduint gràcies a plantacions que s'han fet, però la cosa estava molt feta malbé, sobretot per les indústries que hi havia, però una cosa que era molt significativa antigament és els horts aclaparaven tota la llera, fins arran de l'aigua, i no hi havia marge per junquedes, per bosc de ribera. Què ha passat a mesura que alguns d'aquests horts han anat tirant enrere? Ho ha colonitzat la canya americana, i això també tenia i encara té un impacte molt, molt fort. La canya americana és extremadament invasora, exòtica, aclaparadora. Allà no hi viu res més, quasi bé. Podríem dir alguna cosa anecdòtica que pot viure a dintre d'un canyar, però queda absolutament aclaparat per aquesta mena de gremlins vegetals que són les canyes americanes, les canyes de riu. Se'n treuen d'alguns llocs. I una cosa que també va fer millorar, amb què hi vam treballar directament una mica la vegetació a Sabadell, va ser aconseguir regular el pasturatge amb les cabres. Això és una mica una cosa delicada, perquè el pasturatge ens va molt bé en segons quins medis, per gestionar, per exemple, el medi forestal, la pastura, doncs sí que pot fer una bona funció, però aquí amb el nostre paisatge tan fragmentat que les cabres tampoc és que els ramats tinguin gaire fàcil per anar d'unes prades a unes altres prades, com si estiguéssim al Pallars, o d'uns boscos a uns altres boscos, què feien els ramats de cabres fa 15 o 20 anys o 30? Anar riu amunt, riu avall, riu amunt, riu avall, riu amunt, riu avall. I això aquí, el Llobregat, i el riu estava absolutament pelat, mossegat, rosegat.
No, i fins i tot trinxat, no?
Ah, exacte, és el que anava a dir ara. I apretat de les potetes aquelles, nyic-nyic-nyic, que són potetes tan petites que la pressió que fa a sobre el terra, nyic-nyic-nyic-nyic. Això quedava una vegetació molt pelada, totalment pasturada, i que només hi podien sobreviure algunes herbes més o menys invasives, herbes exòtiques. I la feina que s'ha pogut fer també amb l'ADENC, i que hi vam col·laborar l'Ajuntament, que des de Viver Tres Turons hi hem pogut col·laborar, doncs s'han pogut anar aconseguint que hi hagi algunes illes de vegetació que es recuperi el bosc de ribera, que de retruc, i aquí és on volia anar a parar, això ajuda a millorar la qualitat de l'aigua. Una cosa que permetrà, ja s'ha anat fent, però ha de permetre seguir millorant la qualitat de l'aigua, és aquest ecosistema on l'aigua trobi més diversitat de processos químics, llocs d'ombra, llocs de sol, llocs de ràpids, llocs de làmina quieta, on ens imaginem uns ànecs allà descansant, i plantes per aquí, plantes per allà, uns lliris d'aigua, uns joncs a dintre l'aigua o a fora. Tot això diversifica molt uns processos que ajuden realment, i està molt ben estudiat científicament, una depuració natural que es dona al llarg del riu amb els quilòmetres que hi ha. I llavors, millorant aquesta vegetació, que també millora la fauna, aconseguim acabar de millorar encara més aquella feina que les depuradores deixen una mica a mitges.
Quan parlàvem de fauna i de fauna que és certificant de qualitat, no? Recordo que fa temps vam parlar d'aquella famosa llúdriga que es va trobar al riu. No sé si estem parlant d'aquest tipus d'animals.
La llúdriga, sobretot, ens donaria una indicació que l'hàbitat, com a medi físic més a una escala més mitjana, ha millorat. Això sí que és un bon indicador, però els que es fan servir sobretot per trobar uns indicadors numèrics dels paràmetres ben bé de l'aigua, del líquid, són fauna invertebrada. tota una sèrie d'insectes i petits crustacis que hi ha dintre l'aigua, que si hi detectem, hi ha totes unes fitxes, si hi detectem animalons molt tolerants a la contaminació, doncs això no suma.
És un bon
en canvi, si hi trobes animalons que requereixen, cuques que requereixen una aigua molt neta, això t'està indicant que l'aigua ha millorat molt, sense haver de fer cada cop analitzar tots els paràmetres químics. I la presència d'aquell animaló, aquella bestiola, t'indica que l'aigua ha millorat. Una cosa que ara personalment tinc bastant la banya des de Viver Tres Turons, amb això d'encara seguir millorant la vegetació, és el tema de les plantes aquàtiques de dintre l'aigua. Això és una cosa que és força desconeguda, però en els rius a Catalunya, sobretot els que estan ben conservats, sí que hi ha plantes que viuen a dintre l'aigua. Una que hem intentat reintroduir dintre del riu Ripoll és el llopongilenc, en llatí es diu Potamogeton natans, Potamogeton pectinatus, hi ha diverses espècies, i el Potamogeton pectinatus, que és el llopongilenc, n'hi havia i n'hem tornat a retrobar en algun punt pel Besòs, el Llobregat també n'hi ha en algun punt, i són plantes que podríem provar ho hem anat provant una mica ja, de reintroduir-ne dintre el riu Ripoll, i que treballen amb aquest sistema de depuració natural, consumint nutrients i capturant altres molècules des de dintre l'aigua. I això encara ens ajudaria a diversificar.
Ha funcionat o no el procés?
De moment aquí hem fet poques proves i és una mica delicat perquè toca aviam com plantar-la i veure que l'aigua no se t'ho emporti la setmana següent o que no vagi un senglar a remenar-ho, ja. I hem d'anar millorant. Però en canvi en altres rius sí que s'ha pogut fer i amb això estem. És una de les coses que nosaltres hem treballat més, són les plantes aquàtiques estrictament de dintre l'aigua, que aquí n'hi havia poquíssimes i de mica en mica anem recuperant una mica.
Quins diries que són els principals perills que té ara mateix el riu Ripoll en el context en el que ens trobem? Entenc que el número 1 és la sequera.
Sí.
I a partir d'aquí, quins altres, fora de la sequera? Els que puguem fer-hi alguna cosa, perquè fer ploure ho tenim complicat.
Doncs, mira, no la tenia gens rumiada aquesta, però que perdéssim de vista la conservació d'aquests espais que són les lleres, que és l'hàbitat fluvial en conjunt, tot és la zona fluvial, que no és estrictament aquell braç d'aigua, i per tant tornéssim a construir-hi certes coses, i tornéssim a destruir aquests espais que formen part del riu, oblidant-nos en que formen part d'aquest procés i de la qualitat de l'aigua que tenim. Home, la gent ara ha començat a estimar-s'ho molt des de fa uns anys, vull dir que el riu ja no és allò de quan eren petits que se li donava l'esquena, per tant ara tenim aquesta possibilitat de que la gent ho valori pel que és el riu. I potser seria aquest el principal problema, o que perdéssim de vista qüestions d'aquestes de la qualitat de l'aigua, d'extraccions.
Uh-huh. La sequera a vegades té una cara bé, diguéssim, que de moment no hi ha senyals de que hagi de passar, però que podria passar, que són grans inundacions o grans pluges.
Sí.
El Ripoll estaria preparat per assumir-ho, tal com està ara mateix?
Aviam, no és una cosa tan arriscada com quan va passar el 62, que hi havia tants horts i tantes fàbriques i tanta activitat a la llera, però a les riuades d'ara són més perilloses encara, perquè hem urbanitzat, hem permeabilitzat moltíssima superfície de la conca immediata dels nostres rius i torrents, amb polígons, amb ciutats, amb edificis, amb teulades enormes de superfície, de naus industrials o centres comercials. Cada gota que cau d'una pluja normaleta no se'n va a la terra d'un prat i penetra, i al cap d'uns dies anirà fent el seu cicle cap a una font, un torrent, un rajolí, i tornarà al riu, sinó que en molt poques hores aquella gota va d'aquella teulada d'aquell polígon a la claveguera d'aquell polígon, i en poques hores està al riu i fot una castanya molt forta d'aigua amb la brutícia que porta d'aquelles hores, i fa que les torrentades actualment, degut a no necessàriament directament al canvi climàtic, sinó aquesta impermeabilització, perquè l'hem urbanitzada, de la conca, fa que les torrentades són més violentes i també més contaminants. I això es comencen a fer coses, però poques. A Barcelona se'n fan, es fan jardins que capten aigua de la pluja, en lloc d'expulsar-ne, en capten. A Sabadell hi ha alguna experiència, a la plaça Espanya, però encara hi ha molts jardins que no estan gens pensats per captar aigua i fer-la entrar a l'aqüífer, sinó que tota l'aigua se'n va cap a la claveguera i patapam. Hem de pensar, això m'ho he saltat, que les depuradores, quan plou, han d'obrir comportes, han de fer una mena de bypass, perquè no poden processar tota aquella aigua que ve de la pluja en aquelles hores. No estic parlant d'un superdiluvi, d'una pluja normaleta. Quan plou, la depuradora no existeix. Per tant, aquell bassal oliós d'un carrer no va a la depuradora, sinó que el dia que plou, aquell bassal oliós va directe al riu. I, per tant, és no només de quantitat, sinó de qualitat de l'aigua. O sigui, tot el que sigui captar aquesta aigua en lloc d'enviar-la directament al riu, l'aigua de la pluja, és una cosa que tenim encara molt pendent de fer. I hi ha pocs municipis de Catalunya que estiguin fent això. Potser citaria Barcelona, Malgrat de Mar... I a Sabadell tenim alguna experiència de jardins que capten aigua de la pluja a la plaça Espanya.
Doncs, Carles, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Ens han quedat moltes preguntes. Farem una segona part algun altre dia.
Molt bé.
Gràcies, que vagi molt bé.
Molt bé, a vosaltres. A veure.